la bibbi, pila Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades, que una vegada més us explica que si no fos pel seu equip, aquí ell no faria res. Un equip que avui encapçala el Marc Pujol amb la col·laboració del Toni Olivella, per si hi ha alguna urgència o alguna d'això, i la també inestimable col·laboració de la Goretti Martínez, que un cop ja, també us ho explico sempre això, un cop jo he explicat aquestes efemèrides, aquests personatges famosos més o menys de la història, doncs ho agafa i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres pugueu consultar-ho i escoltar-ho tantes vegades com us vingui de gust, quan us vingui de gust i on us vingui de gust, si teniu l'aparell com Déu mana, evidentment. I tot això també acompanyat d'un tercer element, que és la música. La música que, d'alguna manera, la ràdio, si no fos per la música, seria un pastillot, eh? Allò tota la setmana, tot el dia, totes les hores explicant i tal. I nosaltres, doncs, com que avui aquest programa ens parlarà del canvi d'any, doncs hem buscat una música que tingués relació amb tot això i hem trobat, jo no la coneixia, haig de reconèixer-ho, clar, evidentment, un no pot conèixer-ho tot. És una cançó que canta l'Ella Fitzgerald i que porta per títol What Are You Doing New Year Eve? És dir, què feies la vigília de cap d'any. Aquí teniu, doncs, Ella Fitzgerald, What Are You Doing New Year's Eve?
When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing, will I be with you or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the ever be the one you chose out of the thousand invitations you receive. Ah, oh, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. Jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve.
29 de desembre de l'any 1788, el dia que neix a la localitat basca d'Ormaitzegi, el que serà un personatge molt important en la Guerra Carlina espanyola, el militar Tomàs de Zumalacàrregui. Hem de recordar que parlo de la Guerra Espanyola, parlo de la Guerra Carlina, la guerra quan Ferran VII aboleix la llei sàlica, que fa que la seva filla, la Isabel, que serà Isabel II, pugui regnar, però, diguem-ne, la llei fins aquell moment no ho permetia, llavors els que són els partidaris del germà de Ferran VII, de Carles, els carlins, declaren la guerra a tot l'estat i tot això. I en tot aquest barullo hi ha un personatge basc, que és en Tomàs de Zumalacàrregui, que destaca i que, si no hagués sigut per un lamentable accident, que després us explicarem, doncs potser hagués capgirat tot això. Bé, en qualsevol cas, Tomàs de Zumalacàrregui era un noi provinent de família molt humil, el desè d'11 germans, fills del matrimoni de Francisco Zumalacàrregui i Ana Maria Imaz. Va créixer normal, com un noi d'aquella època, fins que als 20 anys, a l'any 1808, i iniciada la Guerra del Francès, és a dir, la guerra contra Napoleó, que volia imposar el seu germà Josep II, Josep Bonaparte, es va enrolar amb els monàrquics que anaven contra d'això i va participar en el primer setge de Saragossa i a la batalla de Tudela. El noi llavors va quedar-se dintre de l'exèrcit i quan va ser el moment del segon setge de Saragossa va ser fet presoner. Però va aconseguir escapar i aleshores, com que el buscava tothom, evidentment no podia quedar-se allà que el veiés tothom, i va entrar a la guerrilla del pastor, Gaspar de Jáuregui, un que combatia contra els francesos. Però com que era un home de fortes conviccions religioses i morals, no estava còmode la guerrilla, això de que fos clandestí i totes aquestes coses. I el que va fer va ser incorporar-se al primer batalló de Guipúscoa com oficial. Ja, el van ascendir ràpidament perquè es va veure de seguida que el noi anava bé, doncs 2 anys més tard ja el van ascendir a capità, i com que anava contra dels principis liberals que en aquell moment dominaven i ell era més aviat afí als monarques absolutistes, el 1920, quan es recupera la Constitució Espanyola de 1812, més liberal, doncs no hi han denúncies contra ell, per els oficials liberals el denuncien per reaccionari, demanen la seva expulsió, però en el fons l'exèrcit no, al contrari, el que fa és pujar-lo amunt, sí que apartant-lo del servei actiu i fent-lo tinent coronel. Quan el Ferran VII torna al poder, torna a ser de rei d'Espanya i torna a implantar l'absolutisme l'any 1823, ell entrarà en una comissió militar que jutjarà delictes polítics i el serà ascendit el 1829 a coronel i finalment arribarà a ser governador militar del Ferrol, on es va mostrar com un absolutista a favor del Carles Maria Isidre de Borbó, el germà de Ferran VII, en la successió, i enfrontant-se, per tant, amb l'abolició de la llei sàlica que havia fet Ferran VII i la proclamació de la Isabel, la filla de Ferran VII, com a hereva del tron, i, doncs, enfrontat amb el sistema dominant que ho defensava i que l'acusen de desafecte, l'envien a Pamplona, allà més o menys controlat, i quan mori Ferran VII, el dia 29 de setembre de 1833, ell fugirà de Pamplona i es refugiarà, s'ajuntarà amb els carlistes revoltats a les ordres d'Iturralde i s'arrassa dos militars. Derrotats a La Rioja i a Euskadi, per les tropes isabelines, doncs el petit exèrcit resultant que encara funciona s'haurà d'amagar a Navarra, on el 14 de novembre de 1833 triarà Zumalacàrregui precisament com a cap, i ell es dedicarà a reorganitzar un exèrcit rebel que, conscient de la seva inferioritat, adoptarà tàctiques guerrilleres com les que havia posat de moda la Guerra del Francès, aprofitarà el coneixement del relleu, el suport de la gent i tal, i així aconseguirà que les diputacions de les províncies de Biscaia i d'Àlaba el facin cap de la tropa rebel mentre ell reprimeix els liberals. El 1834 té diverses batalles, la batalla de la més coneguda, l'Alegria d'Àraba, que provocaran doncs dimissions en el bàndol del Ferran, ai, de la Isabel, el cap de l'exèrcit reial. Però cap a finals d'any la sort canvia i pateixen la derrota de la batalla de Mendaza i s'han de retirar. La represa de l'activitat de les tropes rebels el 1835 obligarà a les tropes isabelines a desmantellar moltes guarnicions a poblacions que no siguin prou importants. Deixaran només els exèrcits de les capitals, de Pamplona, de Sant Sebastià, de Bilbao i de Vitòria, i tot el reste de l'exèrcit el retiraran al sud de l'Ebre mentre s'estan establint converses de pau i assigna el conveni d'Elliot. Animat per aquests èxits, el Carles Maria Isidre de Borbó, el carlista, el rei, el cap dels carlistes, s'envalentona i li mana al Zumarracàrregui que ataqui Bilbao, que conquereixi Bilbao. Ell era més partidari d'atacar Victòria, que el considerava més abastable i, per tant, que podrien tenir una victòria fàcil, a Vitòria, vagi la redundància, i d'aquesta manera, un cop fessin això, podien anar a atacar Madrid. Però com que el Carles Maria Isidre s'entossudeix, doncs què vols que faci? Ho ha de fer, però guanya, posa setge a la capital basca el 10 de juny de 1835 i tot sembla anar al seu favor. Però com que és un home molt perfeccionista i controla les fortificacions i totes aquestes, el 15 de juny d'aquell any de 1835 anirà a visitar un edifici per veure com estan les fortificacions i tal, i allà una bala perduda el ferirà amb una cama. L'agafaran els seus propis soldats, els que se'l carregaran a l'esquena amb un silló, i el portaran fins a casa d'una cosina seva propera, a Cegama, on la ferida s'infectarà i ell morirà el 24 de juny de 1835. Sembla que de septicèmia, tot i que hi havia opinions que veien mans negres per tot arreu. Per tant, mor aquell dia el Tomàs de Zumalacàrregui. I com que ja heu vist que tot això va de País Basc, doncs hem buscat una cançó que parli del País Basc, i n'hi ha una, que és molt maca, Maitetxo, que interpreta, en aquest cas, el Luis Mariano. Aquí teniu, doncs, Luis Mariano, Maitetxo.
Quisiera cantar lo que quiero expresar al decir Maitetxo, Maitetxo. Cuando en vasco hay amor, la palabra mejor ha de ser Maitetxo. La escuché por vez primera cuando niño. Tu recuerdo es mi nostalgia y mi inquietud. Maitetxo, otra vez viene a mí para decirte aquí que mi ensueño eres tú. Se llama así mi caserío y es su leyenda y su blasón. Hasta que digas amor mío, no entenderás esta canción. Maitetxo es nombre de mujer que va a ser mi esperanza y mi luz. Maitetxo, déjame acariciar la ilusión de esperar que me la digas tú. Es decir, una palabra de cariño, de ternura, devoción y gratitud. Déjame acariciar la ilusión de esperar que me la digas tú.
De desembre de l'any 1965, el dia que el polític filipí Ferdinand Marcos es converteix en president de les Illes Filipines. Ferdinand Emmanuel Marcos Hiedralin, que era fill d'un membre destacat de la Cambra de Representants de Filipines, Mariano Marcos Rubio, de família acomodada, i la mare també de família acomodada i aristocràtica, que es va criar, diguem-ne, en aquest ambient de selecte, podríem dir. El noi va estudiar dret a la Universitat de Filipines, destacant i passant, quan va arribar la Segona Guerra Mundial, ràpidament a oficial de l'exèrcit filipí, vinculat a la resistència contra els japonesos. Quan acabada la guerra, el 1946, serà anomenat ajudant de Manuel Roxas, perquè en tot això la guerra, diguem-ne, la Segona Guerra Mundial permetrà que Filipines es declari independent, es creï la República Independent de Filipines i el Manuel Roxas de qüestió, si el fundador del Partit Liberal de Filipines, sigui proclamat el primer president. Ell, doncs, el Ferdinand Marcos, serà el seu ajudant i serà reelegit en la vida política i reelegit diverses vegades, el 1949, el 1952, el 1955, cada 3 anys, membre de la Cambra de Representants per part de la seva província, diguem, original, la seva província natal, la província de Serrat. Va arribar a ser president de diverses comissions i diversos comitès, i durant aquest període va conèixer a una noia que en aquell moment era model, així de passarel·la, per dir-ho així, batejada com la Musa de Manila i de nom Imelda Romualdez, de la qual, 11 dies després de conèixer-la, li va proposar i es va casar amb ella. La família també tenia tradició política i, per tant, es van ajuntar el pa i la gana conformant una parella altament política. El 1959 i fins a 1964, el Ferdinand Marcos serà senador del Congrés, aquell any es convocaran eleccions i el 1965 guanyarà les eleccions presidencials en un país que està en una greu crisi econòmica que ell promet solucionar. De fet, prendrà mesures originals, per exemple, crearà una organització juvenil obligatòria, una mena de mili civil, que dirigirà la seva filla gran i que envia els joves a camps rurals a fer treball voluntari, allò per treballar pel país. Ell, mentrestant, va canviant la política filipina, aplicant, diguem-ne, canvis més o menys sutils que van substituint el sistema parlamentari, sempre amb el suport de les forces armades, naturalment, per un sistema que té possibilitats de perpetuar-se, ja que el primer que fa és una llei que li permet ser reelegit tantes vegades com calgui. Ho serà 4 vegades i la cinquena no ho serà perquè hi haurà una revolució a l'any 1987. Bé, però a més fa altres canvis. Per exemple, simultaneja la seva feina de president amb la feina de primer ministre de Filipines i nomena la seva dona, que per això estava interessada en la política i totes aquestes coses, la nomena ministra i ambaixadora plenipotenciària per tot arreu, exercint el que els filipins i l'opinió pública internacional comença a catalogar de dictadura conjugal, mentre imposa l'apropament als Estats Units, que el respalden perquè doncs la zona els interessa tenir-la controlada i li permeten que apliqui la mort, la tortura, la detenció il·legal de tota l'oposició. Penseu que es calculen en 100.000 els filipins que passaran per aquest règim i, clar, a partir d'això ho farà gràcies a que multiplicarà l'exèrcit, la gent de l'exèrcit per 4 fins a l'any 1977. Abans, però, no ens anticipem, el 23 de setembre de 1972 declararà la llei marcial amb l'excusa de que han aparegut insurgències comunistes i, a més moviments islamistes, I al final aquestes lleis o aquestes coses que ell fa es convertiran en un veritable autocop d'estat que li donarà poders que li permeten governar per decret, dissoldre el Congrés, la llibertat de premsa de què m'estàs parlant, les llibertats civils també, i tota l'oposició passant per la presó, destacant l'assassinat del que en principi es presentava com a rival seu, el polític progressista Benigno Aquino, que estava exiliat i que, pensant que podria fer alguna cosa, decidir en el seu moment tornar a Filipines, on seria, doncs, com diem, executat. Mentrestant, el règim naturalment impulsa el poder de les forces armades, com que hi ha guerrilles escarranoses d'on s'ha de fer i tal, i arriben les eleccions de 1986, que seran un frau electoral a favor d'ell, a favor del Ferdinand Marcos, naturalment, fins al punt que l'Església Catòlica i les forces armades, a les quals ell havia ajudat tant en el seu conjunt, doncs critiquen el d'això, el fet del frau electoral, i impulsen la revolució des de que forçarà a Marcos, finalment, el anirà incomodant, fins que el 25 de febrer de 1986 haurà d'agafar les cames i els milions de dòlars que té els bancs i tot això, i fugir cap a Hawaii amb la seva esposa, posant-se sota la protecció dels Estats Units i posant la seva fortuna personal en el banc, no? Mentrestant, la dona del Benigno Aquino, aquell polític que havia matat, doncs es convertirà en la líder filipina. Ell morirà, el Ferdinand Marcos, morirà 3 anys després de tot això, el 28 de setembre de 1989, deixant a la seva esposa, naturalment, en tota la fortuna calculada amb 35 mil milions de dòlars. I com que la figura que estem veient era filipina, doncs hem buscat una cançó que parlés d'aquelles illes que, com sabeu, estan situades al sud-est asiàtic. I hem trobat, curiosament, una cançó de Los Panchos, ves? Ja em diràs com, des de Mèxic cap allà. Bé, Los Panchos, que porta per títol Filipines i que ens sembla que és un complement, diguem-ne, desengreixant d'aquesta biografia una mica o dues turbulenta de Ferdinand Marcos. Aquí teniu, doncs, Los Panchos.
Tierra que ofrece respeto y calor, Filipinas, princesa de Oriente, tú eres la estrella que orienta mi amor. Tierra de mi amor,
tus hijos te adoran, te ofrecen la sangre
de su corazón,
Filipina, mi madre adorada, del mundo admirada. Por su resplandor, Filipina, mi novia encantada, la tierra que ofrece respeto y
orienta mi amor. su corazón.
El 31 de desembre de l'any 1999, el dia que el Canal de Panamà passa totalment a mans panamenyes, d'acord amb el tractat que havien subscrit Jimmy Carter, president dels Estats Units, i Omar Torrijos, president de Panamà. Un canal que, doncs, està situat a l'Istme de Panamà, que Cristòfol Colom va descobrir a l'any 1502 i que el 1510 va suscitar un cert interès a Espanya, que en va iniciar la colonització com de tota la Sud-amèrica, esclar. Aviat es va veure que aniria bé tenir una ruta que creués Panamà, i el 1534 el Carles I, que creués Panamà per anar del mar Carib fins al Pacífic, i Carles I, com deia, va ordenar els primers estudis topogràfics, però Espanya en aquell moment no estava per les mandangues de construir un canal de 80 quilòmetres a la zona més estreta de l'Istme. La proposta, de totes maneres, serà recuperada 200 i pico d'anys després per el 1819, per ser més concrets, per l'alemany Alexander von Humboldt, que ho presenta al govern espanyol i el govern pel projecte, i el govern espanyol ho autoritza a construir un canal i crear una companyia, però com que Panamà en aquells moments ja no és espanyol, sinó que és colombià, el govern colombià ho aprova, però quan comencen a fer quatre números diuen: escolti, sap què, deixem-ho córrer perquè aquí no farem res. Però, mentrestant, el Ferdinand de Lesseps ha tingut l'èxit del Canal de Suez a Egipte, i els francesos estan envalentonats i creuen que, bueno, això de connectar oceans amb canals és una cosa fàcil i sense problemes, perquè a Suez tot no els hi va costar tant com això. El primer intent, doncs, de construir el canal el faran els francesos, signen un contracte l'any 1878, per construir aquest canal, un contracte que després passarà, diguem-ne, a la Companyia Universal del Canal Interoceànic, que administra el Ferdinando de Lesseps, i que començarà els treballs l'any 1882. Però quan porten 5 anys de treballs veuen que la cosa els supera bastant i els treballs s'aturen i la companyia fa fallida, perquè treure tanta pedra d'aquella selva plena, perquè hem de dir que el canal que pretenia a Ferdinand de Lesseps, com és el Canal de Suez, era un canal a nivell del mar. I, per tant, tot l'istme aquest tenia unes muntanyes importants que calia fer a terra o foradar. I tot això no era fàcil. A més de tot això, s'hi havia d'afegir, doncs, el problema sanitari, la malària i altres malalties infeccioses transmeses pels insectes. I, per tant, els francesos diuen: escolti, miri, deixem-ho córrer. Però el president dels Estats Units, el Theodore Roosevelt, mentrestant, ha vist que allò pot ser bo per als Estats Units, per acabar el projecte, i que si aconsegueixen ells controlar el trànsit entre l'Atlàntic i el Pacífic, es faran la barba d'or i, per tant, i a més podran tenir una superioritat militar important. Com que Panamà és part de Colòmbia, el Roosevelt què fa? Negocia amb Colòmbia i el permís necessari, i a l'any 1903 signa el tractat Hay-Herran, però li surt el tret per la culata, perquè el Senat colombià no ratifica aquell tractat. El Roosevelt aleshores diu: ostres, què puc fer? Doncs, esclar, com que ja hi ha uns rebels panamenys que lluiten contra el poder de Colòmbia, el que fa és parlar amb aquests rebels panamenys i dir-los que si es revolten contra Colòmbia, la Marina Militar nord-americana els recolzarà en tot i per tot. Per tant, Panamà què farà? Proclamarà la seva independència el 3 de novembre de 1903, mentre els vaixells nord-americans s'instal·len a les aigües panamenyes i controlen que la lluita que es produeix, la guerra que es produeix entre Panamà i Colòmbia, doncs vagi fàcilment a favor de Panamà. El Roosevelt, com dic, diu que, bueno, els barcos estan allà per fer maniobres d'entrenament. La qüestió és que Panamà consolida la seva independència i els panamenys li tornen el favor al Theodore Roosevelt amb el permís als Estats Units de controlar tota la zona del canal, un permís que signa el 23 de febrer de 1904, i els 10 milions que paga, que havia fixat aquell el tractat Hay-Herran, Bonau, el 18 de novembre de 1903. Eliminada la febre groga, perquè és el primer que fan els Josico fan bé els americans, gràcies a les investigacions del metge cubà Juan Carlos Finlay, inicien els treballs. Posats al seu front, tenim en John Stevens, que prepararà tota l'estructura necessària, construint cases pels treballadors que s'hi hauran de passar uns quants anys allà picant pedra, construint una xarxa ferroviària per desplaçaments de la gent i per portar els restes de l'excavació, i etc. El projecte de l'ESEPS, que era el canal a nivell del mar, hem de dir que es veu inviable perquè el riu Chagres, que passa per allà i creua diverses vegades el trajecte del canal, ho posa, és que creix molt, les riuades i tal són importants, i per tant faria del canal una situació inestable. L'Stevens decideix optar per un canal amb rescloses i llacs artificials que pot anar pujant, baixant i tot això, i que és el que tenim avui en dia, creant un pont d'aigua que omple i buida rescloses. El 10 d'octubre de 1913, el president dels Estats Units d'aleshores, Woodrow Wilson, farà esclatar l'última carga de dinamita iniciant la construcció del dic de Gamboa que remata l'obra aquesta, i que el 19 d'agost de 1914 entrarà en activitat. Durant la final de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, els Estats Units aprofitarà d'aquest canal pràcticament amb usos militars i reforçant la seva flota. Tot això quedarà, però, és el pacte que tenim, sota l'administració dels Estats Units fins a l'any 1999, quan el control es traspassarà a la República de Panamà, llavors ja plenament constituïda, en virtut del tractat de Torrijos i entre Torrijos i Carter, on el president dels Estats Units cedeix a les reclamacions de possessió que havien fet els panamenys i marca un trànsit gradual, començant l'any 1977, que s'acabarà el 31 de desembre de 1999, deixant el canal completament en mans dels panamenys. I també aquí, com que hem parlat de Panamà i del canal, de totes aquestes coses, hem buscat una cançó que parli de Panamà. N'hem trobat una. No és un cantant, almenys per mi, un cantant conegut ni famós, però es diu Carlos Ballarino i té aquesta cançó que porta per títol Panamà.
Con coco, la sola del mar, me huelen las montañas a leña y tamal. Chino, mulato y negro construyeron un canal, de donde yo le hablo es Panamá. Aquí nació Durán, aquí la India dormida, es hija de Urraca, es un crisol de razas, con dos vistas al mar, de donde yo le hablo es Panamá. Nueva provincia de mi tierra, Panamá huerte la más bella. Y el día que me enamoré de las montañas de Coclé, cojo mi chiva y voy pa' Herrera con su gente tan guerrera. Pero que mira, voy llegando ya a los santos, mi pueblo bello yo te canto. Y si hablamos de bellas playas, tenemos que hablar de Veragua. Pero que mira que yo sigo a Chiqui, no me digas que no te vi. Pa' completarte las 10, tengo una parada en Boca del Toro, pa' que cantemos todo en coro, que es un crisol de razas, con dos vistas al mar, de donde yo le hablo es Panamá. Oh,
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
1 de gener de l'any 1586, el dia que neix a Barcelona Pau Claris i Casademunt, polític i eclesiàstic català, a més canonge de la Seu d'Urgell i diputat eclesiàstic a la Diputació del General de Catalunya. Ell era fill d'una família de juristes originària de Berga i, seguint la tradició familiar, es va doctorar en dret, en el seu cas dret canònic i civil. El 1612 és elegit i nomenat canònic de la Seu d'Urgell, iniciant la seva vida pública com a defensor a dintre de la Diputació de les prebendes eclesiàstiques. El juliol de 1638, la situació de Catalunya està bastant fotuda perquè Espanya està en guerra amb França, els soldats espanyols estan aquí per aturar els francesos i els catalans han de pagar la feina. Ell serà elegit diputat del braç eclesiàstic a la Diputació del General de Catalunya pel trienni 1638-1641, junt amb Francesc de Tamarit, que és el cap del braç militar, i en Josep Quintana, que és el cap del braç reial, i entre tots tres aconseguiran l'acord de l'actuació del Consell de Cent de Barcelona, que suposa, està en contra de les autoritats reials, perquè les autoritats reials s'han pres Catalunya com una mena de... els exèrcits s'ho han pres com una mena de camp de batalla, han saquejat Palafrugell el mes de juny, de juliol de 1638, els soldats, i hi han també acusacions de contraband que fan els de la gent de la monarquia, però també la gent de la Generalitat i tot això. La crisi aquesta que dèiem s'agreujarà a l'any 1639 quan França envaeixi el comtat del Rosselló i prengui la vila de Salses, portant a la Generalitat a enfrontar-se amb el virrei que empresona el Francesc de Tamarit, ja recordeu, el cap del braç militar de les forces catalanes. I la cosa va a més fins que comencen a haver-hi incidents contra els soldats espanyols a Barcelona, fins que un total d'uns 200 o 300 pagesos entren a Barcelona el 22 de maig de 1640 per veure d'alliberar el Francesc de Tamarit, cosa que culmina el dia 7 de juny del mateix any, de 1640, amb el Corpus de Sang. Allà entren més segadors a Barcelona, s'amotinen i maten el virrei que ha posat allà, doncs, el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, enganxat per sorpresa, perquè està amb altres guerres d'Europa, amb altres monarquies, opta per la prudència, intenta negociar, però la malvolença catalana contra els soldats i els funcionaris reals es generalitza i la ciutadania catalana ho impedeix. Els rebels es fan amb el port de Tortosa i la Generalitat i el govern del conde duque de Olivares, que ja en aquell moment trenquen relacions, i el Pau Claris, que en aquell moment és el que porta tota la política catalana, el que farà és buscar ajut militar a França, un ajut que serà ratificat al Pacte de Ceret el 24 de setembre de 1640, que permetrà que els vaixells francesos puguin atracar a ports catalans i que Catalunya, i farà que Catalunya pagui un exèrcit francès de 3.000 soldats que França enviarà al comtat català, i mentre Felip IV ataca des del sud, recupera Tortosa i provocant això que a Barcelona esclati una altra revolta popular el 24 de desembre, molt més forta que la de Corpus, molt més forta que el Corpus de Sang, que obligarà a Clarís a pactar a l'aliança amb França i contra Felip IV d'Espanya, perquè ja veu que la cosa no va bé. El 16 de gener de 1641, la Junta de Braços, és dir, les Corts espanyoles, però les Corts catalanes, però fora els representants, sense els representants del rei, acceptarà la proposta de Clarís de posar Catalunya sota la protecció del rei de França. Però els francesos no són tontos i l'enviat del rei de França diu que aquesta intervenció francesa es farà, però si el seu rei, si el Lluís XIII, és reconegut com a rei de Catalunya. El Pau Clarís ho transmet transmet a la Junta de Braços i al Consell de Cent, els dos organismes catalans ho accepten i, per tant, el Lluís XIII es converteix en comte de Barcelona i crea una Junta de Guerra que estarà presidida pel conseller en cap Joan Pere Fontanella. Un exèrcit català i francès conjunt derrotarà l'exèrcit espanyol a la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641, però quan tot sembla funcionar bé, si més no per Catalunya i per Pau Clarís, aquest contrau una malaltia que farà que un mes després mori, en concret el 27 de febrer de 1641, hem barrodejat de rumors que parlen d'un enverinament. Catalunya es convertirà, doncs, en el front de la Guerra dels 30 anys, que enfrontarà els Habsburg espanyols i les coalicions franceses fins que es signi el Tractat dels Pirineus. I qui en perdrà aquí, Bous i Esquella? Doncs Catalunya, perquè França es quedarà amb el Rosselló i la part nord de la Cerdanya, que des d'aquell moment deixaran de ser catalanes. I com que entremig de tot això, ja ho heu sentit quan ho he comentat, es produeix la revolta dels segadors, doncs era evident que havíem de posar aquí la cançó dels segadors. I ho farem amb una versió que fa l'orquestra del Liceu i els seus coros, naturalment, dirigits per l'Antoni Rosmarbà. Per tant, en record d'aquell Pau Clarís, o Claris, com es vulgui dir, que va intentar que Catalunya pogués passar al domini francès, aquí teniu l'orquestra del Liceu i els segadors.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena en darrere aquesta gent arrufada i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defenses de la
de gener de l'any 1920, el dia que neix a la ciutat russa de Smolensk el escriptor i científic i divulgador, sobretot conegut per la seva faceta divulgadora, Isaac Yudovich Asimov. Com ja us he comentat, ell va néixer a la URSS i en plena implantació de la Revolució Soviètica del 1917. Naturalment, la seva família, que era jueva i que era ortodoxa, va veure que tot allò anava pel pedregar i van decidir emigrar cap als Estats Units, arribant a la illa d'Ellis, allà, sabeu, a Nova York, on entraven tots els que venien d'arreu del món, arribant allà el 23 de febrer de 1923. Com que tenien una germanastra de la seva mare que vivia ja als Estats Units, havia emigrat uns quants anys abans, doncs el que van fer és instal·lar-se a casa seva, al barri de Brooklyn, i els pares doncs, van decidir com es podien guanyar la vida, muntant una petita botiga de llaminadures on tota la família, i entre ells, naturalment, el petit Isaac, ajudaven. Fins que l'Isaac doncs, va tenir la possibilitat d'entrar a la universitat, va créixer, ja tenia l'edat i les possibilitats tècniques gràcies a una capacitat d'aprenentatge força interessant i a una memòria força important. La seva precocitat, però també combinada amb la manca d'habilitats socials, és a dir, no es relacionava gaire amb això, li va provocar problemes de convivència entre els companys i els professors, que ell va resoldre doncs, aficionant-se a la lectura, llegint un llibre darrere l'altre, animat pels seus pares, no? I començant a triar ja els llibres de ciència i decantant-se per aquesta història. 1928, però, ja havia aconseguit la nacionalitat nord-americana, amb 8 anys només, i això li permetia doncs, acompanyar el seu pare en la seva tasca de gestió de la sinagoga local, i allà aprendre l'hebreu, aprendre el jiddish i passant fins i tot una certa etapa més o menys mística. El 1929, quan arriba la Gran Depressió, però tot això s'acaba, les necessitats econòmiques obliguen a tota la família i, per tant, també al petit Isaac a treballar intensament tots els dies de la setmana, aprofitant descansos i totes aquestes coses. Però bé, el noi va creixent i es gradua quan té 15 anys, rebent llavors una beca de la Universitat de Columbia que es destinava, perquè ja hi havia tot allò de l'exclusió social i totes aquestes coses, unes beques que es destinaven a estudiants jueus i italoamericans que es consideraven desfavorits per tota la situació i exclosos per raons ètniques. Ell es va matricular inicialment a zoologia, però després va passar a química, perquè li obligaven a fer disseccions d'animals i tot això, i això no li agradava, i va rematar el seu batxillerat el 1939 intentant per dues vegades entrar en una escola de medicina. Finalment no ho va aconseguir, però va entrar en una escola de química i es va llicenciar l'any 1941 i es va doctorar 7 anys més tard, el 20 de maig de 1948, després d'haver passat un període de 3 anys durant la Guerra Mundial treballant per una estació experimental naval de Filadèlfia i entrant a l'exèrcit per anar a treballar amb els equips que feien proves d'armes nuclears a Bikini. Entremig de tot això, l'any 1942, el 14 de febrer, per ser més exactes, coneix amb una cita cegues a la seva primera dona, amb la que tindrà dos fills, es casa amb ella i tindrà dos fills abans de divorciar-se l'any 1970. Però el que ens interessa aquí és la seva vessant científico-literària. I, de fet, el 1949, ja doctorat, s'incorporarà a la Facultat de Medicina de Boston, ensenyant bioquímica com a professor associat, mentre comença a publicar els seus primers llibres, uns llibres que d'històries fabuloses, històries fantàstiques, que li donen bastants diners i, per tant, l'empenyen a abandonar la investigació per poder-se dedicar a escriure, naturalment. I, però, clar, la universitat llavors li diu, escolta, si no investigues aquí, què hi fas? Doncs, escolta, fot el camp. I ell acceptarà el repte, marxarà i es posarà a treballar seriosament en la seva carrera literària, escrivint obres com La Fundació, que l'any 1966, uns anys més tard, serà reconeguda com la millor saga de ciència-ficció de tots els temps. A més, anirà rebent reconeixements de diferents universitats d'arreu del món per les seves obres literàries i en forma de doctor honoris causa i, sobretot, les obres de divulgació. El 1950 es decantarà més per la novel·lística, però el 1958 deixarà això i tornarà altra vegada a la ciència-ficció i a la divulgació científica, a la qual incorporarà també la divulgació històrica, fent una enciclopèdia, el que s'anomenarà La Història Universal Asimov. Però el 1977 tindrà un atac cardíac que li deixarà seqüeles, que l'han d'operar d'un bypass coronari, i quan faci aquesta operació rebrà una transfusió de sang infectada del virus de la sida,
cosa que la família amagarà junt amb la seva condició d'homosexual per no empipar les coses. Isaac Asimov morirà a Nova York el 6 d'abril de 1992 i serà incinerat, com dic, amagant la seva malaltia de la sida, perquè és just el moment en el qual el tenista Arthur Ashe anuncia que ho té i provoca una gran, gràcies a una transfusió sanguínia, i provoca un gran rebombori mediàtic que l'autor de Yo Robot, no, la família de l'autor de Yo Robot, no vol mantenir. I com que una de les principals obres per les quals és conegut l'Isaac Asimov és el Yo Robot, doncs hem intentat trobar una cançó que parlés de robots. L'hem trobat i és una cançó nostra, és una cançó que canten els nois de l'Antònia Font. Per tant, amb ella, amb aquesta cançó de Robot, us deixarem el Marc Pujol, que avui ha dirigit tot l'equip tècnic que funciona aquí, ajudat pel Toni Olivella, amb la Goretti Martínez, que ara farà tota la seva transfusió a les pàgines de l'internet, i amb qui us ha parlat el Francesc Morgades, que us emplaça per la setmana vinent aquí, al 5 a la setmana. A reveure.
Digue'm què penses els vespres, quantes mecànics t'apalla, quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos, els oceans i la lluna, el teu caràcter hermètic, amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador, no te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Digue'm què penses els vespres, quantes mecànic de palla, quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins els teus xassis de ferro. Creus que va ser necessari fer-te d'eixura tan feo? Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles d'aquest món. Robot innocent, es deshumidificador, no te sent. Sa electrodomèstic és un put enxufat,